Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs efectivament és el parlar per no callar, com cada setmana aquí a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, la tertúlia radiofònica. Amb temes d'actualitat que són disseccionats pels nostres comentaristes, pels nostres xerradors oficials, com diríem aquí a les nostres terres. Avui ens acompanya, debuta al parlar per no callar, Estefania Alifonso, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Núria de Santiago, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I Jordi Galo, què tal, Jordi?
Hola, bona tarda, Manel.
Anem a començar a parlar per no callar el nostre xafarteig radiofònic a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Vinga, va, som-hi. Anem a començar ja mateix. I hem de començar, naturalment, amb el titular de la setmana.
El titular de la setmana.
Un titular que avui demanarem que ens porti en primer lloc Jordi Galo. Va, Jordi.
Jo, soc un poc, bueno...
Obris el foc, home, ets el, diguem-hi, el senyor de la tertúlia, el senyor de los anillos, per tant, donem
doncs,
el privilegi.
El titular no és d'esta setmana, podríem ser que és del mes per a mi, ja sabeu que sóc un gran cinèfil, i és que Torrente 4 és la pel·lícula més taquillera de moment ja de la història del cinema espanyol. I el cinema espanyol això diu que estem en crisi, ja ho crec directament, he vist Torrente 4... És curiós perquè ja he vist la primera, no em va agradar, vaig anar al cinema per veure la segona, no em va agradar, vaig veure la tercera, no em va agradar, i automàticament va sortir la quarta i tenia ànsia de veure-la i vaig pagar i vaig veure-la de nou. Crec que el que m'ha passat a mi li passa a la resta dels espanyols catalans que vagin al cinema. La pregunta que em faig jo és què té aquesta pel·lícula que és tan taquillera? Sí, perquè jo crec que tot això ho podíem analitzar de certa manera, o podíem dir que Santiago Segura és el gran publicista que hi ha ara mateix a Espanya, que pot vendre un cagalló, perdona l'expressió,
sí,
i forrar-se, és veritat. O sigui, i el gent riu de tots nosaltres, que és lo fort. O sigui, fa una pel·lícula barata, barata perquè no cobra quasi ningú, només cobra ell, i la resta són cameos de persones que només per sortir a la pantalla gran farien qualsevol cosa, i el tio se forra, però bueno. Se forra d'una manera espectacular.
Cameos de l'alçada de Belén Esteban o Paquirín, eh?
No, Belén Esteban... No, el futur és que Belén Esteban és un cameo, surt molt poc. Lo fort és que surt Paquirín quasi els 90 minuts que dura la pel·lícula.
Ah, sí? És el West Star de la pel·lícula? Sí.
Però crec que és una de les pel·lícules que més diners ha invertit Torrente a l'hora de fer-la. És a dir, ha costat quasi 10 milions d'euros.
Pel tema del 3D.
Pel tema del 3D. Però, cara, jo me pregunto, qui paga aquests 10 milions? 10 milions
bueno,
d'euros per aquesta
película. Els
productors
inverteixen en aquestes coses, està clar.
És una pel·lícula independent.
Veure, tu te preguntes què té la pel·lícula.
Sí,
i acabes...
Ho
preguntes després d'haver admès que has anat a veure-les totes. Pues
però per què vaig a
veure-les? Per què vas a veure-les?
No
te la fas tu, aquesta pregunta?
Bona pregunta.
Quan surto de la
perquè
sala...
Perquè vaig a veure la primera, no m'agrada. Vaig a veure la segona, tampoc. Vaig a veure la tercera, tampoc.
És que m'agrada patir.
No, perquè me reconec i suposo que jo sóc un ferm representant de l'audiència d'aquesta pel·lícula. De que la televisió mos enganya. O sigui, tu veus a Santiago Segura i tot el que surt per la tele, com que més vegades surt i més temps estigui, automàticament a tu t'hipnotitza i et diu pues, tinc que anar al cinema. O sigui, però si, me passa a mi i li passa crec que a la resta dels mortals, perquè no em digueu que vosaltres no teniu ganes de veure-la encara que sigui una miqueta.
Cap ni una.
Ni cap ni una de veure a Paquirrim actuar.
Esta setmana, mira, esta setmana vam anar al cine. Sí. Vam anar jo i el meu home i cada un va entrar a veure una pel·lícula.
El teu home va anar a veure
Torrente 4 i jo me vaig anar a veure El discurs del rei.
Molt bé, quasi són iguales.
Jo igualetes.
Literalment vaig intentar veure la tercera que vam fer potser dues setmanes per la tele.
Sí, per la tele les han matxacat les tres.
Al primer 5 minuts vaig canviar, o sigui, me nego a veure aquest tipus de pel·lícules que me nego. O sigui, no té argument, no té... Ja pots, sí, pots riure, però hi ha altres pel·lícules que et fan risa i trobo que tenen més argument detrás que sea de Torrente 4.
El que passa que també hem de fer una prospecció de la societat espanyola.
Sí.
No, jo sé el que passa.
Bueno, jo no t'estic dient que tu formis part d'aquest, però sí que hi ha moltíssima gent que respon a aquests paràmetres que representa Torrente.
No, i més amb els temps que corren.
O que tenen algo. Això és com allò...
Hi ha frases, m'han comentat, jo no l'he vist, però hi ha frases que són espectaculars, no? Com quan se planta davant de la
tumba del Fari,
no? I diu, Espanya ja no és lo que era. Tu faràs molt bé això.
No, però no ho penso fer. No, però són frases que ja no impacten tampoc. Tenim Intereconomia que diuen coses pitjors.
Sí, però arriba a dir, diu, ja hemos ganado el Mundial. Diu, però bueno, no vale perquè la mitat eren catalanes.
La mitat eren catalanes, sí, és veritat.
Bueno, jo crec que en el personatge de Torrente passa una mica, salvant totes les distàncies, les literàries, les culturals, passa una mica com en Bridget Jones. Bridget Jones és un personatge al que tota dona, sigui de la condició que sigui, tingui l'edat que tingui, faci el que faci a la vida, tota dona, en algun moment, mentre llegeix el diari de Bridget Jones, se sent identificada. En alguna cosa, en haver de perdre pes, en els seus problemes en la parella, en els seus problemes en la mare, en qualsevol punt del llibre,
és un personatge transversal, en algun moment,
sí, tothom en algun moment se sent identificat. I el que passa en Torrente és lo mateix però en negatiu. O sigui, Torrente és un personatge en el que tothom reconeix algun defecte i coneix algú que té aquell defecte o el té ell mateix i no ho vol assumir, sí, també.
No, o potser riem de coses que són tabú.
Totes les coses, o sigui, tots aquells defectes que s'atribueixen a la societat espanyola,
sí,
i que els catalans també tenim, ¿vale? Ho té tot, el que passa és que reunit en un personatge que es fa odiós.
És una pel·lícula que utilitzem per desahogar-nos, perquè la pel·lícula, per exemple, surt Torrente que se'n burla d'una tia que té el burca. Mm-hmm. I fa, fantasma, susto, bam, bam. Sí. La gent del cinema en aquell moment se'n ria molt. És un humor que, clar, que et deixen incòmodo, però és aquell moment, aquells 90 minuts que dius, soc lliure de riure'm de tot el que vull i que m'estan prohibint.
Però,
que potser sigui un dels al·licients d'aquesta pel·lícula.
No, però és tolerable perquè ho fa Torrente. Això, possiblement, ficat en el context d'una altra pel·lícula, donaria molt que parlar, tots els mitjans des del punt de vista del racisme, de la no integració. Però
això sí.
Ho fa Torrente com és un personatge que li està tot permès perquè representa tots aquells, com diguem, missatges políticament no correctes de la societat.
Està com a tan magnífica que tant hi fa ja les animalades que fa, eh?
Però és per això, és el moment que necessitem, que anem al cine a vomitar tot això, que sabem que pel carrer o a la ràdio nosaltres mateixos això no ho podem dir. No sé que estigues a Intereconomia, això està clar. Però
potser bueno, molts en algun moment han pensat algo de lo que diu Torrente, però no se mos ocorriria dir-ho.
No se mos ocorriria mai.
Jo crec també que Torrente potser és l'única pel·lícula que ha fet quatre pel·lícules del mateix tipus i potser és això el que enganxa la gent a veure quina barbaritat diu més a la pròxima.
Com se pot superar?
Sí. Com se pot superar? Tu veus la primera, a veure com se pot superar la segona. I ell va dir en una entrevista que potser inclús estava pensant fer la cinquena, o sigui, i tornarà
surten rentables, és que podria viure
i tornarà a sortir rentable fer i potser es gastarà 15 milions d'euros i ne guanyarà 25.
No, però jo crec que jo havia dit el titular aquest més que res per la preocupació del cinema espanyol, perquè aquesta pel·lícula, Santiago Segura ho diu mateix, és que es posa, ell és una pel·lícula que ni Santiago Segura aniria a veure, perquè ell és un cinèfil reconegut, sap quin tipus de pel·lícules li agrada, etc. Però la cosa és que estan fent pel·lícules que costen molts de diners, estan Los ojos de Julia, per exemple, o està Enterrado, qualsevol Damien Abar, Ágora, Almodóvar, Pa Negre, són pel·lícules que hi ha una faena, que costen més diners que Torrente 4, i que no poden recaudar aquesta taquilla que té. O sigui, el problema del cinema espanyol és una cosa que acaba de descobrir Santiago Segura, que ens ho està ensenyant, i que cap productor del cinema espanyol s'ha dignat a reconèixer, que és fer una bona promoció, que és com ho fan els americans.
Bueno, i fer pel·lícules, perdoneu també,
però públic,
per entretindre.
Sí, o sigui, és això, el cinema espanyol.
Per què el 90% del que veiem a les cartelleres és Hollywood? Perquè Hollywood no es trenca el cap per fer una pel·lícula.
No,
o te
recicla,
fa la mateixa història 80 vegades, però canvia Meg Ryan per Michelle Pfeiffer, o te canvia Michelle Pfeiffer per
però igual
per
que Espanya.
Per una altra rúbia.
A Espanya la guerra civil és el leitmotiv de totes les pel·lícules.
Claro,
si no funciona la guerra civil, deixeu la guerra civil en pau ja.
Bueno, pues Pa Negre, que és més que postguerra civil.
Però tampoc no té un patent taquilla.
No, clar. I no s'han... No, bueno, aquí jo crec que hi ha un concepte diferent del cinema. O sigui,
possiblement,
el cinema europeu és com a més concebut com un art, és com a més elitista, perdoneu, però els temes que tracta, sempre intentar arribar
pensar,
a l'intel·lecte...
Sí.
Ho trobo bé, ho trobo que és fantàstic, però, clar, després això es veu en la recaptació.
Has de ser intel·ligent si ets un productor de cinema.
Si un se gasta 7 euros en el cinema i pot anar una tarda, o sigui, un diumenge cada 15 dies, doncs
has de
passar-ho bé.
Però possiblement els directors o els productors acostumen a fer pel·lícules que els agraden a ells sense pensar que els agrada al públic. I en aquest cas, potser Torrente diu, bueno, a mi això no m'agrada, però sé que és un negoci, per tant, faig el que vol el públic. La pròxima pel·lícula segurament serà Torrente 4, El Chollo. No?
Claro, no, perquè... pues per això mateix...
No, però així no hauria de raó.
O sigui, els motius són els mateixos que els que fan que Sálvame tingui molta més audiència que L'Hora del Lector. Uh-huh. Però segurament L'Hora del Lector és un programa que el productor de L'Hora del Lector o l'editor està encantat en aquella joia, però evidentment no arribarà mai al públic com arriba
la conclusió és que el cine és un negoci i, sí. I has de fer diners i després el que no pot ser és que el col·lectiu d'artistes del món del cine espanyol es queixen de que no hi ha taquilla, etc. Quan Àlex de la Iglesia ho va dir, hem de donar el que el públic vol i ja està, o sigui, no ens queixem dels que els americans mos donen explosions i tal. Si anem a veure explosions és perquè al cinema espanyol li agraden les explosions. Pues intenteu fer pel·lícules d'explosions, claro. D'entreteniment, etc. Que de fet les que han triomfat més, si tu veus les pel·lícules més taquilleres del cinema espanyol, són les que més estil americà tenen, o sigui, que són Enterrado, Casi. Los Otros,
claro.
Celda 211,
Celda 211, sí, sí, sí. etc. Que no ens prengui com tontos perquè hi ha un col·lectiu de es que somos guay, vamos a lo guay, fumamos en pipa i tal, no sé quantos.
És veritat, o sigui, la Icíar Bollaín serà una gran directora, però a mi les pel·lícules d'Icíar Bollaín ara estic quedant com una inculta o tot el que vulgués, però a mi m'avorrixen.
I també La Lluvia és molt bona.
A mi m'avorrix.
Has vist també La Lluvia?
No, no
te la recomano.
També.
És molt bona, és molt bona.
És entretinguda, no? Molt, també...
No, és entretinguda, és entretinguda. Sí, sí, sí.
Bueno,
sí, 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 sí,
sempre apareix
la recomano 100%. Era la meva favorita dels Goya.
Sempre apareix algun oasi al mig del desert.
Sempre hi ha algo.
Bueno, pues ja hem discutit del primer titular, que és aquest que fa referència a la gran taquilla que està aconseguint Torrente 4. I el titular de Fanny, quin és?
El meu? Em toca a mi?
Sí, sí.
No estic escoltant aquí.
M'ha agafat distreta.
Ah, la foto meva de la setmana és...
No, el titular.
El titular, perdoneu. És la ciutat de Fukushima. És a dir, el reactor número 3 està pujant encara de temperatura, molts aliments estan contaminats, molta gent no pot beure l'aigua potable, és a dir, ho han prohibit totalment. I la meva pregunta és, per què ha passat? O sigui, tants edificis estan ben adaptats als terratrèmols. O sigui, estàs damunt d'una falla i saps les conseqüències que té. Edificis superben adaptats, el material, no es mouen, potser ballen una mica, tot el que vulguin. I les centrals nuclears, per què no? O sigui, la central nuclear de Fukushima és com la d'Escó número 1, o sigui, no té la cúpula, és quadrada. O sigui, si tants vols, si tan avançat vas, per què no comencem per la base i arreglem el que pot ser deficient i més perillós per a la humanitat, que és el que és la central nuclear. O sigui, si ja han donat l'energia elèctrica, l'han donat, els reactors intenten que baixi la temperatura, però continuem pujant. I el desastre és imminent. O sigui, per què ha passat això? O sigui, tants enginyers que hi ha, tants edificis ben fets, les poblacions superben, les urbanites, diríem, molt adaptades, tothom és conscient que allí passa molts de terratrèmols i les centrals nuclears, per què?
Pues possiblement perquè quan la natura ataca sense contemplacions, molt difícil de preveure és qualsevol estructura que pugui ser. Dic jo, dic jo.
Diu Fanny, perdona, el que diu Fanny és que les cases sí que les tenim ben preparades, però... Sí. Però
fixa't que les cases ja estaven diguem-hi més a l'interior.
Sí, les cases de les grans ciutats.
Que diguéssim, a Tòquio, que les cases ja es construïssin separades unes de les altres, i allí es va sentir el terratrèmol de nou a l'escala Richter. Però clar, és que a la costa van sofrir el terratrèmol més el tsunami. Sí,
clar, el terratrèmol no va fer res, va ser el tsunami.
El tsunami, totalment.
Sembla ja una primera vegada. O sigui, Japó va patir també un gran terratrèmol a principis de segle, que també es va carregar molta gent. Van agafar mesures amb això i van construir les cases i tot bé. Ara ha hagut un tsunami, ha passat això amb les centrals nuclears. Suposo que d'aquí 100 anys, quan hi hagi un altre tsunami, ja tindran les centrals nuclears
adaptades.
Sempre aprenem els humans, home, així, aprenem dels errors. I aquest és el primer error en quant a centrals nuclears i tsunamis. Ara suposo, ara mira com estem tota Europa. Estem tots acollonits amb les nostres nuclears. Si no hagués passat res del que ha passat al Japó, aquí nosaltres...
Clar, és que no és comparable. Txernòbil no és comparable a Fukushima. Txernòbil va ser un fallo, diguem-hi, d'estructura i humà. Aquest ha sigut
una
força de la naturalesa desmedida. Que...
Però hem de ser conscients que ja fa anys que mos avisa la naturalesa. O sigui, no ha sigut ara.
Ja, però sempre ha sigut així. La història de la humanitat ha funcionat així.
Ara desfem, no? ara desfem.
I aprenem de que, bueno,
sí, no, des que mos equivoquem.
De tota manera, sí que té molta raó el que diu Fanny, que mos posen, o sigui, Japó és l'exemple de l'eficiència, són persones que estan preparades per a tot, no parem de sentir que si alguna societat se'n pot sortir d'una cosa així és la societat japonesa, perquè són disciplinats, perquè tenen una cultura del treball, de la col·lectivitat, saben que són molts... I resulta que després, davant d'un imprevist, que és totalment lògic que puguin hi haver imprevistos i que resulta que estan preparats absolutament per a qualsevol cosa, ostres, una cosa tan delicada com una central nuclear, resulta que ara comença a sortir que tenia un model obsolet, que si hagués sigut un altre model més modern això no hagués passat, vale, que no ha superat, o sigui, és una... també déu-n'hi-do, eh? una central nuclear que supera no només un terratrèmol molt, molt gros, sinó un tsunami, vull dir, déu-n'hi-do lo bé que estava bé, lo bé que devia estar, i que encara han passat molts dies i encara no ha passat res i cruzem tots els dits del món perquè no, no acabi passant un desastre.
No ha passat res, déu-n'hi-do el que ha passat.
Sí, sí, no ha passat res respecte al desastre nuclear que estem tots esperant de fa uns dies, vull dir, els dies van passant i suposo que dia passat dia trobat, com més dies vagin passant,
millor.
M'imagino i espero que més improbable sigui que això acabi realment malament. Però sí que fa pensar una mica, no? Dius, bueno, potser el que tots mos pensem que uns són perfectes, potser no ho són del tot, no? També, mm-hmm. també tenen fallos, igual que nosaltres.
Jo tinc també hem de saber que la informació que ens arriba són dels mitjans de comunicació, que són les notícies, els diaris, tal, i no tot és tan dolent sí. com ens ho pinten,
claro.
Ni tot tampoc és tan bo. O sigui, han de vendre, i l'única manera de vendre, i nosaltres de com consumim, és si veiem que la portada del diari posa perillós, morts...
Home, sí, home, hem d'entendre també que els mitjans de comunicació, com més exagerat és, més venen.
Per això, que ens ho estan exagerant d'una manera...
És l'espectacle. I sense voler-ho ser, és espectacle.
És que potser sí. no estan, per això t'he dit.
No, i sí que volen, vendre com a espectacle, això està clar.
I això ens fa atemorir, cosa que també a molts polítics els hi va bé, que estiguéssim acollonats, com sortint el reportatge de Michael Moore en Bowling for Columbine, que si tenim aquesta por i tal, pues, aïllem el nostre cap d'altres problemes i això passa. O sigui, que tampoc jo no m'hi cap al cap de que el Japó estiguin tan malament en això dels radioactius. Cada dia ens donen notícies que si un dia els aliments, que si l'altre dia els peixos, sí. que no sigui... I al final jo em veig que la portada sortirà a Godzilla allí tirant poc per la boca matant els japonesos.
A mi que m'ha sorprès molt és la serenitat que tenen aquesta gent.
Sí.
O sigui, si això hagués passat, imagineu-vos aquí a França mateix que n'hi ha bastantes. Una...
Sí,
hagués
sí,
hagut
sí.
un fallo, no res ni... O sigui, estirarem tots, jo trobo que estirant-nos del cabell i mos cauria el cabell perquè nosaltres mos l'estiríem, no per res més. I allà aquella gent, en aquella serenitat, tornen a treballar, tornen a sortir al carrer i aquí no ha passat res. O sigui, a mi me sorprèn la serenitat d'esta gent davant d'aquest problema, perquè realment és un problema.
Sí, sí, sí.
Pinta-ho com a espectacle, pinta-ho com a notícia catastròfica, com vulgués ser.
Però és un país que ha patit, també. Que és a dir que la Segona Guerra Mundial van ser els que més van patir.
Jo sentia
esta, i ha caigut de tot allà.
Esta setmana, no sé si era esta setmana o la setmana passada, un expert per la ràdio van trucant als experts, tots els experts que saben algo d'energia nuclear estan ocupadíssims aquesta setmana, és perquè surten per tot arreu.
Per fi diuen, ai, per fi ha servit
sí,
algo la carrera.
Sí, m'ha servit d'algo la carrera en física nuclear. I estava explicant, i de tot això potser ha sigut el que més m'ha fet pensar i en el que més vegades ho he estat pensant. Estava dient que els operaris, o sigui, les persones que estan ara mateix treballant a Fukushima, estos que estan controlant la temperatura del reactor, la refrigeració i tot això, que estos seran, o sigui, que ara mateix són herois. O sigui, són herois nacionals del Japó perquè les conseqüències les patiran ells directament. Vull dir, la radiació potser a l'exterior no és tan gran, però dins el reactor la radiació és brutal. Les conseqüències que patiran no me les vull ni imaginar, i les patiran, vull dir, ja ho tenen segur, però ells continuen allí treballant perquè saben que arreglant este problema salvaran a moltíssima gent, i que estos són realment estos herois quotidians, no? que surten poques vegades i que no tenen mai cara, i això m'ha fet pensar molt.
La pel·lícula està servida.
Sí,
si
això
no, d'aquí uns 5 anys
no la farà cap cineasta espanyol, però la pel·lícula està servida.
Als Estats Units ja estan els guionistes i els productors, per fi ja tenim idees.
Bueno, però és que és, home, i tant, i a més és una...
Seran tan tontos que crearan Godzilla 4
en vez de fer això.
Sí.
Bueno, anem amb l'altre titular que ens faltava, el de Núria, quan vulgues.
Bueno, com a titular sentia ahir dimecres, avui és dijous, que, bueno, que estava ja tot preparat per a aquesta cimera que s'ha de fer contra la crisi, que el govern de Catalunya s'havia posat a buscar el consens en els partits, que havia redactat un document de mesures contra la crisi per a consensuar en tothom. Els partits ja s'havien queixat de que l'havien rebut en poc temps, que la sessió parlamentària, diu el Quim Nadal, la sessió parlamentària s'haurà d'allargar, això en un dia no ho podem arreglar, això hem de tardar una mica més. El president Mas deia, bueno, però tant de bo, no? Com més tardessin vol dir que realment hi ha tema per a debatre. El titular, no sé si és que es fa una cimera o que finalment tots s'han volgut assentar i tractar un tema que nosaltres ja, bueno, nosaltres, vull dir, la ciutadania ja fa tant de temps que reclama. Aquí semblava que la crisi se n'hagués d'anar per si sola, que havia de ser així una mica com quan l'aire s'emporta una tempesta, no? Que fa una llevantada allà i s'emporta tot. I que va, la crisi està instaurada, cada vegada tanquem més empreses, cada vegada hi ha més patiment. I a veure si d'una vegada per totes se posen a fer alguna cosa més que sentar-se i parlar i s'arromanguen.
A veure si es demostra aquest seny català i sense premisses polítiques s'assenten per tal de solucionar un problema acuciant.
Ara sembla que el que mos ha de salvar tots és el concert econòmic, un concert econòmic que jo no estic, estic bastant convençuda de que el govern espanyol no mos donarà i jo crec que ja s'hauria d'estar buscant un plan B, el concert econòmic.
Jordi.
No, que serà molt difícil que se sentin i que se posin d'acord. No ho han fet des de quan existís democràcia a Espanya, ho faran ara per la crisi. O sigui, me sembla que està bé la forma i la idea de sentar-se, però que ho sé jo que passarà i que no arreglaran res.
Bueno, per tant, estàs dient que sempre primen interessos. Estàs dient que sempre primen interessos polítics abans dels socials, inclús en èpoques com aquesta.
Sí.
Exactament això.
Jo crec que perdem molt de temps parlant i menys actuant. O sigui, se passa el dia que farem això, que arreglarem allò, que si ara cimeres, que si ara no sé quin, si ara ens fiquem en els partits polítics, ara discutim este punt, ara discutim un altre. I l'acció on està? D'aquí 4 anys? Que tornen a haver eleccions? D'aquí 4 anys? Passant 4 anys més mentre la població s'està ofegant? És que, fia cap, el que estem patint sempre els pobres treballadors. I trobo que no tenen en compte que és el propi treballador que en els seus impostos, en les seves coses, els paguen ells el sou, penso jo. I es passen el rato parlant de que si meres, que si reunions en partits polítics, que si demanen... Fica accions, batalla-ho, en sèrio, menys parlar i més fer.
La gent la gent suposo que no té massa esperança en aquestes cimeres, perquè ja han demostrat que bueno, no sé, operau per bé que no se soluciona res. I a mi em sap mal que hi hagi una persona, i sé que queda molt demagògic això, no? De que hi hagi gent pel carrer morint-se de gana o fent cola a l'INEM, mentre aquests senyors que van en corbata americana i aniran en els seus cotxes respectius, limusines, i amb els seus menjars, topecars i restaurants i els seus descans, estiguin allà arreglant lo de la crisi. A mi em fa ràbia, i sé que queda molt demagògic. No hi crec en aquesta cimera. No, de fet, no hi crec en cap cimera. Crec que les cimeres només serveixen perquè se reunisquen, que diguen que guai va, tal, arreglem les coses i marxem.
Per fer-se la foto.
Jo penso que aquí el problema de que tenim tots, la ciutadania en general, és això que diuen la desafecció. Potser és perquè ens expliquen tant els processos per arribar als acords que n'acabem una mica farts. Vull dir, només veus reunions i diàleg i reunions i diàleg i apostem pel diàleg i vinga diàleg. I al final quan realment arriba la solució és que ja estàs tan cansat que ja ni te'n dones compte. Potser l'excés és això que diem la societat de la informació, se comunica tant tot, qualsevol cosa que fa un govern, qualsevol cosa que fa un polític, se comunica tant, té tanta repercussió que realment quan se fan coses i quan s'arriba a solucions i quan se prenen mesures, no transcendixen aquestes mesures, perquè ja estan altra vegada sortint en que se reuneixen en lo de més allà. Jo crec que aquí el problema també és un excés d'informació. Potser estic tirant-me una mica de pedra, una mica d'arena damunt.
I un excés de partidisme.
Sí, també.
En les preses de decisions, després de més de 35 anys de democràcia, possiblement hi hem vist molts episodis, no?, que sempre prima aquell interès de què passarà si dic això en els meus votants, què pensaran la gent del meu partit.
És dels problemes de la democràcia.
Abans de pensar que els seus votants també són ciutadans, que també possiblement veurien en bons ulls que hi hagués un pacte global per tal tirar endavant el país.
Però és un dels problemes de la democràcia, que és impossible que un polític pugui parlar per fora del seu partit, sinó que pensi en el poble en què vol governar o vol que vol ajudar. És per això, que és molt difícil de que una persona se'n surti d'aquests cànons i digui anem a ajudar el país perquè sí, però me dona igual si està en la línia del meu partit o no. I això és impossible.
Com veuen, l'optimisme s'ha instaurat avui en aquest debat pel que fa a la
cimera. Sí, estem molt animats.
Per lluitar contra la crisi.
No, tant de bo, ho solucionen i xapó.
Sí, i tant.
Va, anem a la foto, vinga.
La foto de la setmana.
Núria, quina és la teva foto?
El nostre gran amic José Bono, que ha tingut una mica ha tingut un accés còsmic i se li ha ocorrit posar jo diria com a excusa, ell diu com a raonament, el fet de que, o sigui, ha posat com a exemple la llei antitabac per explicar que el Congrés no acceptarà que es parli català a la cambra. ni bueno, català ni cap altra llengua.
Bueno, desenvolupem la notícia aquesta.
Sí, la notícia és, José Bono, o sigui, el Congrés ha decidit que no es parlarà la resta de llengües d'Espanya.
Sí, perquè alguns diputats s'han negat a posar-se els traductors.
Hi ha diputats que diuen que no es posaran els traductors. Resulta que el Senat, com que el Senat és una mica la germaneta pobra del govern.
Sí, la
del
cama
govern,
de representació territorial.
Que són aquestes persones que han d'arreglar la crisi. I estan parlant de si el traductor o no el traductor.
Sí, el Senat és la cambra de representació territorial, però jo recordo que els diputats del Congrés també els voten per províncies, o sigui que també és una representació territorial. Bueno, finalment, el Senat sí que es poden parlar la resta de llengües, però al Congrés no, perquè el Congrés no sé si és perquè surt més per la tele, perquè és més important i el Senat és una mica allò, el que deia abans, la germaneta pobra.
La segona divisió.
I el president del Congrés, José Bono, ha tingut a bé fer una explicació pedagògica de per què no es podia parlar ni en català, ni en euskera, ni en gallec a la cambra, dient que són coses que no agraden a tothom. Per exemple, la llei antitabac, que no agrada a tothom i que, bueno, igualment s'ha fet. Per tant, mos agrada o no mos agrada, l'únic idioma oficial a tot l'estat és el castellà i al Congrés només se parla el castellà.
Pues ahí queda.
Ahí queda això. Ajá. Sí, senyor.
Chapo, aquí està.
Sí, senyor. Vale,
com ho veus?
Diem chapo, però no diole tus.
Sí,
però
no
diem altra cosa.
Sí, però no diem algo més vasto.
Sí, però mos limitarem. Sus
injertos.
Fanny, què em vols dir d'aquesta notícia?
Que ho trobo una tonteria. En serio, és que és veritat, és que se preocupen per coses banals. O sigui, el traductor no se'l van ficar. Pues, tindre diferents llengües dins del mateix país es dona riquesa al país, és lo bonic d'un país. O sigui, és bonic el català, és bonic l'esquera, és bonic el gallec, és bonic l'espanyol. Pues, hi ha molts representants d'aquestes províncies, com diem, allà al Congrés, que et costa ficar-te el pinganillo. Te ficaràs el pinganillo per parlar amb la teva dona, pots ficar el pinganillo per escoltar els altres representants, no? Trobo jo. Mm-hmm. No costa gens ficar-te el pinganillo i ja està. Ja, fia cap, ni el pagues tu, al revés, el paguem els contribuents. I nosaltres te l'estem donant perquè te'l fiques i entengues les altres que estan parlant.
I estem donant feina uns traductors, eh?
I estem donant feina uns traductors, o sigui, encara estem donant feina. Pues, què costa? Que què costa fer este gesto? No és un gesto ja d'humanitat, és a dir, pues vaig a... És com vulgui, no em vull comunicar amb altra gent que parla diferent a mi. És com, mm-hmm, vaig a ser una mica... Vaig apartar-me de l'altra gent. Si no parlen igual que jo, no. Això seria, doncs, potser
però,
me'n vaig molt de fora.
Però fixa't que tornem a entrar amb la política de partit. És a dir, ells saben que fer aquest gest és beneficiós per a uns partits,
sí,
i no per a uns altres.
I perquè voten després els torrentes. Perquè això no, no, això és especialment perquè voten els torrentes, tant de dreta com d'esquerra. Perquè hi ha
sí,
torrentes
sí, sí,
tant una
arreu
banda com una altra. Incentives en aquesta gent tan extrema per la tonteria de l'idioma. Perquè
la,
suposo...
la crisi m'és igual.
L'és igual.
Però que no hablen català. No?
Sí, és això. No, però clar, i suposo que durant la reunió, durant el Congrés, se van parlar de moltes més coses. I crec que només està parlant del pinganillo i de si van parlar en català.
Bueno, jo destaco això.
No, però és que de fet tu preguntaria a qualsevol del carrer de què van parlar del pinganillo.
Del pinganillo.
No es va parlar de bueno, de les coses que més.
El lluïment de Rubalcaba.
Aquí el problema jo penso que és de sortida. Vull dir, resulta que sí que realment la Constitució només reconeix el castellà com a llengua oficial a tot l'Estat. No sé per què no es va posar que eren llengües oficials les quatre a tot l'Estat. I bueno, suposo que per evitar aquestes coses, no? Per evitar que després
però
fos legítim
no es
parlar en català
evitar
a una administració pública de Madrid o a qualsevol altre lloc. La setmana passada en Jordi fem la secció que fem a Amposta Ràdio, mm, i parlàvem de la riquesa lingüística, de les llengües del món, de moltes que estan en desaparició, i arribàvem a aquesta conclusió. No? Aquí, per exemple, a Catalunya tenim dues llengües, al conjunt d'Espanya n'hi ha quatre, i mos barallem per quatre, i resulta que hi ha països com Perú que tenen 30 llengües oficials a tot l'estat i allí no passa res, i allí la gent no es baralla per un pinganillo, si necessiten un traductor l'agafen i ja està. Vull dir, sembla que és una cosa que encara arrastrem molt, no? De altres temps més foscos.
Jo lo que no entenc és per què les persones, perquè hi ha moltes, no les entenc, s'ofusquen, s'enerven per sentir una persona parlant en català o en gallec o en euskera, perquè no fa mal. O sigui, i després ve un americà i diu sangria amb el seu idioma, sangria, i se els hi cau,
gràcia.
I diu, mira que bien, que guai, di tonto en anglès, di tonto, i s'emocionen. I si nosaltres diem tonto en català o no, és que era un gallec, mira, un català, un gallec que m'ha insultat. No ho entenc, per què ens ofusquem tant amb les llengües, i les llengües al final és per a comunicar-nos i ser feliços, contents i cantar.
Realitats politico-social històriques que han
dintre
de la mateixa
pèrcula. És el que diem, portem molt de...
No entenc, o sigui, i tu veus Intereconomia i només sents la paraula català i serveix només com a adjectiu descalificatiu, o l'euskera o el gallec.
Para de mirar Intereconomia, que t'està fent mal.
Sí, m'està fent mal.
No mires més ja, home. No mires més.
Tinc ganes d'engominar-me el cap i tot.
Jo a Jordi veig una mica massoca. Va veure pel·lícules que no li agraden. Mira la
sí, sí. Que jo ho miro Intereconomia també, però trobo que ell ho mira més que jo. I és
com
greu.
Com te fustigues, Jordi.
Me fustigo molt, greu. Però bueno, és el que té. I és que jo i molts catalans mirem Intereconomia.
Sí, mare
meu. Que és on més audiència té Intereconomia. I tant, i tant. Però bueno, que no entenc, que l'idioma... Mira què et dic més, que els polítics que representen, i ho has dit tu, Fanny, que és un idioma, que són quatre idiomes que estan formant un país de moment.
Claro.
Els polítics que representen Espanya, com ho fa el rei, perquè diu que el rei ho sap, no? Els quatre idiomes de... En teoria ho diuen, que el rei se sap els quatre idiomes que es parla a Espanya.
Bueno, s'hauria de saber.
Bueno, tampoc no sap parlar el castellà, però bueno, ho diuen, no?
Sí, no?
Doncs jo crec que tots els polítics, siguin del partit que siguin, han de saber, abans d'entrar al Congrés dels Diputats, els quatre idiomes.
Ara sí que
com a requisit.
Fora. Ara has apretat fora.
Ara,
apretat
sí,
fora.
Sí,
és
xulo
perquè cap sap l'anglès, no? Però com a requisit, per ser polític, o sigui, quan te presentes per polític, has de fer un test i t'has de saber els quatre idiomes.
És una qüestió de cultura. La setmana passada que va vindre uns quants senadors a Amposta, el senador Joan Roig, per exemple, diu a mi m'agrada molt, diu, jo per exemple al Senat, diu, quan parlen els gallecs no em poso mai lo traductor.
Intento traduir-ho.
Perquè el gallec s'entén molt bé, diu, i així vaig aprenent. Mm. Però clar, això és la qüestió.
La predisposició
és la predisposició d'una persona que és bilingüe. Ja no perquè sigui aquesta persona determinada, podria ser qualsevol altra. Jo crec que nosaltres ja pel fet de ser bilingües ja tenim un respecte cap al plurilingüisme molt més gran que una persona que no ho és. Una qüestió de cultura, totalment.
La meva opinió, potser em vaig equivocada, jo crec que són els propis polítics que fan que la pròpia societat s'enfronti una contra l'altra. És a dir, si els polítics si ficarien allí, no, són els quatre idiomes i anem a dependre's, o anem a ficar-nos el pinganillo que diem, però anem a defensar que nosaltres us escoltarem i escoltarem a tothom.
Però Fanny, el paradigma de la política ja és que estiguin els bons i els dolents i que es vagin intercanviant els papers.
I ho necessiten, perquè es divide i venceràs. I han de dividir la societat i sigui per mi una xuminada com l'idioma, perquè no tenia que ser un problema. L'idioma tenia que ser una cosa entenedora.
Així ja m'anem de les bases principals de la democràcia que vam defensar anys atràs, no? O sigui, ara és bo i dolent, per a mi o per a tu. Però bo i dolent, anem a dividir la societat. Sigui el pete qui pete, no?
Així funciona, per desgràcia funciona així, això, però bueno.
No sé si és tan radical, però vaig dir si sembla una...
Que algú tragui un tema una mica banal, que avui ha estat tertúlia.
Sí. Que em posi
interès. Que ho cremem.
Vinga, la teva foto, Fanny.
Incendiarem els estudis.
Ah, la meva foto?
Sí.
Ara ja?
Sí.
Vale, no vaig a ser banal, ho sento.
Sí, bueno, va.
La vaig mirar ahir, el senyor Gaddafi, que va dir que lluitaria contra tot i contra tots, sin importar-li la població que té. O sigui, ho troba una mica... Ja que els espanyols també ens hem integrat, anem a ajudar-los. Una cosa que sí que he de dir, que ho crec oportú, potser vosaltres estigueu en contra, però és que Estats Units se retira d'este joc. Mm-hmm. Trobo oportú, trobo que ja s'ha mesclat prou en bastantes guerres, ja té prou del que té. I si Obama crec que ha sigut aquí una mica intel·ligent, més que altres polítics, he de dir, no teniu l'OTAN, allà vosaltres, jo m'aparto, estiré aquí per humanitat, però ja en tinc prou. Jo trobo que seria per a mi la fotografia de la setmana, de dir,
bueno,
el senyor Gaddafi.
Aquest Obama es diu, bueno, va Zapatero, tranquil.
Sí, no, jo penso que Obama el que ha fet ha sigut mirar els seus índexs de popularitat, mal que mos pese, i
ha sigut intel·ligent, diríem.
Ha fet estratègia política, tornem una mica a lo mateix. Jo crec que si Obama hagués estat en un moment una mica més popular, potser no ho hagués deixat tant de banda, però suposo que el desgast que suposa entrar en una altra guerra després de tot l'embolic que van tindre en l'Iraq, la retirada d'Iraq i el cost que va tindre això per avui, jo suposo que ha fet una mica de números, ha vist els seus índexs de popularitat que estan bastant baixos, i ha decidit deixar-ho en mans de l'OTAN. En últim terme li trobo bé, vull dir,
ha sigut intel·ligent.
Crec que realment si està l'OTAN esperant aquestes coses, esperem que l'OTAN aquesta vegada faci les coses bé. Mm-hmm. Perquè tampoc són perfectes.
De totes maneres, sabeu que econòmicament tampoc no és un xollo anar a la guerra.
No.
L'estat espanyol li costa 15,
no, però la OTAN és
15 milions.
Però va fer la OTAN.
Jordi, però la OTAN està per aquestes coses.
15
sí.
Milions d'euros mensuals li costa l'estat espanyol.
Ja, no, sí,
bueno,
sí.
El carril bici a Barcelona costa 15 milions d'euros l'any.
Això
se m'ha quedat a mi gravat, ja ho farem després quan la carabassa, però
també t'he de dir una cosa, ja prefereixo que se'ls gasten un carril bici que no l'altre.
No, però a veure, la OTAN fa el que tenen que fer, no? Que que és sempre intentar que hi hagi un món millor en armes, que és lo contradictori, però que hi hagi
un món millor. Això d'un món millor s'hauria de ficar entre parèntesis possiblement un món més adequat als seus interessos.
Bueno, això, però bueno, ens ho volen vendre d'aquesta manera,
sí, ho entenc.
Però si ens ho venen d'aquesta manera, crec que a l'Àfrica mateix, ja només com a continent, no sé quants dictadors n'hi ha, també quants països estan sota la batuta d'un capullo com Gaddafi. Perdona l'expressió, és el més bonic que puc dir a Gaddafi, no?
No, és que penso que el títol és general, no?
Sí,
total.
Nosaltres no ho hem dit.
Està homologat, està homologat.
No, i dic, doncs, i per què ara ha tingut que haver primer una revolta popular contra uns dictadors perquè que la resta del món ens conscienciem de que hi ha, encara amb els temps que corren, hi haguem persones com Gaddafi o com Mubarak i companyia que estiguin governant un país com si...
L'experiència de
fer... Su casa.
No. Sí, no. I ens donem compte ara perquè han hagut les revoltes i perquè surt
la
tele.
És que l'experiència de fer la revolta des de fora ja la van provar en Iraq i els hi va sortir prou malament. Sí. Llavors, si hi ha un dictador que està instaurat i està massacrant la seva població, però la seva població no es revolta...
Núria, també caldria saber si aquestes revoltes interiors estan instigades des de l'exterior.
Bueno,
també,
almenys si ho estan, ho han fet molt bé i no s'ha notat.
Perquè la CIA ha treballat en silenci.
Sí, no, segur, però bueno, ha sigut també com un efecte dominó, diràs que l'Odili ha arribat després d'Egipte, després de Turquia i tal. Bueno, no, l'experiència ja es va provar i ha sortit prou malament.
Ja,
la meva foto és que m'ha relacionat també.
No, per res, ho dic perquè s'acaba el temps.
La meva foto no és una foto, són moltes fotos. Fotos que podeu trobar, i vos ho dic, la gent que ens estigui escoltant, que es fiquen davant d'internet, no, davant de l'ordinador, perquè internet ho pots ficar davant d'internet, perquè internet és...
Te ho envio per l'internet, me diu un company.
És entre el Google, posat en imàgenes, buscar imàgenes, i la paraula Gaddafi, Juan Carlos primero.
Què em dius, Anna?
No, prova-ho, tu tens l'ordinador davant, busqueu i veureu un munt de fotos de Gaddafi agafat a la mà del rei de Juan Carlos I, abraçat a Berlusconi, rient al costat de Zapatero, sentat al sofà amb José María Aznar, etc, etc. Jo crec que tot això diu molt de la hipocresia que hi ha...
Ahir dient el que dia jo, que són instigades des de l'interior, perquè des de fora els...
No, és que clar, aquí ha vingut Gaddafi a Espanya i ha ficat Jaimes al costat de la Moncloa...
Home, que va vindre al Fòrum de les Cultures, eh? Va vindre pel Fòrum de les Cultures, si no recordo malament Gaddafi.
Sí.
Sí que va venir a Barcelona,
sí.
I era l'arribada de Gaddafi, era el gran... Bueno,
pues al costat de Clos, imagina't.
Sí, ho parlaven. No pel costat de Clos, perquè la visita de Gaddafi era la visita d'un gran mandatari oriental i pel telediari no paraven de dir els cavalls que es portava, les persones de sèquit, això era com un cuento de les mil i una noches, no? I resulta que ara m'ho hem donat compte d'això, que tots ho festejaven.
Ara, han volgut que m'ho donéssim compte o em véssim d'aquesta manera, perquè ho dius tu, en pocs mesos ha canviat la cosa de manera dràstica.
El que passa és que tots ho festejaven pel petroli i ara què poden?
No, però és que
aviar-lo.
Ens queixem dels polítics que són hipòcrites, però també ho som nosaltres, que ho sabem, perquè tu te'n recordes que van al Fòrum de la Cultura, jo he vist imatges de Gaddafi també al costat del rei quan va vindre fa uns pocs anys, no fa molt.
No?
I Aznar li va regalar un cavall.
O la seva dona, no sé, no sabia ell. Mira, t'imagines que se confon Aznar?
Ostres,
no
te l'havia agafat, però està fent molt mala baba. No, ja.
És com, molt.
La boca que té Anna Botella, en tots els permís, te pot fer una visera.
Bueno, va.
Què deia? Que som molt hipòcrites tots nosaltres.
Molt bé.
O sigui, el fet de que, ai sí, els polítics, però és que nosaltres no ens volem recordar d'això i donem la volta a l'esquena de que hi ha un tio que mata a la gent que no està d'acord amb el que diu ell i bé, però està, és això, que entren a internet i conviren.
Molt bé.
Que busquen això, que si busquen altres coses se poden trobar.
Pots donar la direcció, per favor?
No, al Google.
Entres al Google?
Al Google, vas a imatges
de Gaddafi.
I busques Gaddafi i Juan Carlos I i ja veuràs la col·lecció de fons. Sí.
Molt bé, vinga la carabassa.
La carabassa de la setmana.
Ja anem en la carabassa. Vinga, Núria, la teva carabassa.
Bueno, la meva carabassa és per a RAC1 i per a La Vanguardia. Oh. I no és la primera vegada que els dono carabasses en esta tertúlia.
Per al senyor Conde de Godó.
Per al Conde de Godó. I a mi em sembla molt bé que... I jo crec que l'última vegada que vaig venir a la tertúlia vaig fer el mateix argument sobre un altre tema, però és que m'indigno. A mi em sembla molt bé que Barcelona sigui la ciutat més poblada i la majoria de Catalunya visca a Barcelona. Però d'aquí... a que en un programa matinal, que és el programa de més audiència i que ells presumeixen de que és el programa de ràdio en més audiència.
Després d'Amposta Ràdio
mai
i de
tragar,
i de les emissores
a nivell nacional, a nivell nacional de Catalunya, que jo mai hagué de tragar un cara a cara entre els dos candidats a l'alcaldia de Barcelona, perdoneu, però hi ha mils de coses que m'interessen més a sentir pel matí que en aquestes dues persones que al final cap a mi no m'afecten per res, perquè jo podré estar més a favor d'un o l'altre o un que me caurà més simpàtic o que l'altre, però jo, alcalde de Barcelona, ni tinc veu, ni tinc vot, ni realment m'afecta directament.
Són 3 milions que sí que els interessa i 3 que no.
Volen fer una ràdio nacional i resulta que es posen a fer coses totalment locals i crec que els mitjans catalans pateixen molt d'això. Ara ha sigut aquest exemple de Recull la Vanguardia, aquesta setmana van fer el cara a cara a Hereu Trias, l'endemà la tertúlia anava sobre els comentaris del cara a cara del dia anterior, però passa molt a molts, és el que dic, als mitjans catalans, que anem de que som nacionals i pequen d'un localisme barceloní que a nosaltres que no estem a Barcelona, almenys a mi, me cou moltíssim.
Però això ha passat en tots els estaments, no solament a més mitjans de comunicació, sinó en qualsevol estament que estigui enclavada la macrocefàlia.
Sí, sí,
costa
sí.
Molt pensar que fora de la zona metropolitana hi ha vida.
Per tant, jo, per exemple, el que he dit abans, no? Que l'Obissing a Barcelona li costa 15 milions d'euros a l'any, que és una dada que a mi em va esgarrifar, que vaig trobar molt divertit que el Trias ho critiqués i digués és que quasi que m'ho surt més a compte regalar una bicicleta a cada un. Tot el que tu vulguis.
Podrien,
jo ara mateix jo sé què costa el Obissing a la ciutat de Barcelona i potser no sé què costa una altra cosa a la meva ciutat. I tot perquè aquestes ràdios que se suposa que són d'àmbit nacional se posen a fer temes locals i aquí no ha passat res i no es pregunten en realitat a quanta de la seva audiència els interessa això.
Bueno, també vam tindre un fort debat entre la Tura i l'Hereu que va sortir tots els
molt
mitjans.
Bé, i després l'Hereu Tura que ja era, ja és encara pitjor si més me poses, perquè són dos rivals d'un mateix partit d'una sola ciutat.
Va ser curiós perquè també ho vas dir tu a una altra tertúlia
que sí?
Aquí,
és que no fa
que
molt que
ho
vaig dir això.
L'època, no, com va fer la ventada aquesta famosa,
sí,
que si hagués passat a Barcelona seria la primera notícia a sí. RAC1, a La Vanguardia,
sí,
a TV3, on sigui, i no va ser un de la del temps, que estava a punt de dir el Picó, i almenys que ho digui,
sí,
el Picó.
Com a mínim.
Per favor, que ho digui, no? I la primera notícia era això, que va guanyar l'Hereu a la Tura. Era la primera notícia, però
potser els convé fer aquestes coses.
Jo dic una cosa en defensa de
econòmicament RAC1. Potser es convé, potser tenen alguna repercussió econòmica i
no, el mercat publicitari més potent
publicitari.
Tenen,
sí,
allà.
Això està clar, això està clar. Però jo diré una cosa a favor del Jordi Basté de RAC1, que fa uns anys com va ser la polèmica del transvasament i de les centrals nuclears, me'n recordo que va fer un editorial que la podem trobar per internet també, de que parlava de que ell era conscient que des de Barcelona aquí estàvem molt oblidats i que alguna cosa tindríem que fer.
Bueno, però
d'aquí me trec el barret.
Per això
va
fer un editorial.
Va fer un editorial d'això.
I una rentamenta de consciència per
sí.
En aquell moment donat i després, si t'he visto, no m'hi acuerdo.
Ah, no, però que almenys ho va dir, que jo no, a TV3 això no ho he sentit mai. Que em trec el barret de que una persona i se reconegui i posi la meva culpa dins d'aquest grup de gent que no se'n recorda de que vaig de Barcelona,
sí, no,
i amb més pobles.
Que se'n donen compte, però passa que són coses que es queden aquí.
No, la veritat és que quan més va sortir les Terres de l'Ebre darrerament va ser per l'incendi d'Horta. I ara últimament ha estat notícia perquè tenim dues centrals nuclears, tres centrals nuclears a les Terres de l'Ebre, diguem-ho així, i tenen pues, certa repercussió, no? Però vaja, tampoc no et cregues que
no
estan
no,
massa a cas, ni a RAC1, ni a Catalunya Ràdio, ni
això,
a cap emissora.
Després te poses políticament, en temes polítics, i tornem a ser-hi, o sigui, l'única política que és digna de ser tractada, resulta que és la que es fa a Barcelona, ciutat, ja ni voltants, ni molt... I l'altre dia anunciaven, ara farem una sèrie de cara a cares territorials i ja veurem què esperen ells al territori. Serà divertit de veure.
Entenen culpa els mitjans de comunicació i no el territori, a lo millor?
Trobes que entra la culpa al territori?
No sé, pregunto, és una pregunta que deixo aquí damunt la taula. Per
que no anem nosaltres allà a...
No, possiblement perquè no tenim la capacitat de generar suficient informació interessant per a un mitjà de comunicació d'aquestes característiques.
Sí, faré una
o possiblement també perquè les notícies del territori estan tan ben cobertes per les EMUTE, per les emissores municipals.
Sí, ja... No, és el que volia dir. Vull fer una crida a tots els polítics de les Terres de l'Ebre. No vos preocupeu per la premsa de fora. Aquí tenim ràdios municipals que són líders en audiència la majoria al seu territori. Que no diguen, me'n vaig a TV3 que sortirem a veure més gent. No, la gent que té que veure de veritat estan aquí a les Terres de l'Ebre i sintonitzen les emissores i els canals locals de les nostres terres. Que no se'n vagin per allà. Polítics i qualsevol artista, que vagi aquí, que quan se fa famós només se'n recorda de RAC1 i no se'n recorda de les emissores municipals, per exemple.
L'altre dia es queixava precisament un col·laborador, millor dit, un director d'una de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, que feia que si qualsevol polític li dius fes 15 quilòmetres per a pujar a una emissora privada que estigui a una altra població, no té cap problema. En quan lo crida una emissora municipal diràs que sempre té alguna reticència.
Sí, sí, dius-li a un polític, vés a la SER de Tortosa.
Barcelona.
Mateix. Van.
No.
Però diu, vés a, jo què sé, a la...
Ràdio...
A Ràdio Amposta. No, uf, és que està allí al polígon Toses 21, me costa molt.
I llavors no analitzen mai la repercussió que pot tindre, per exemple, un programa d'aquestes característiques si s'està emetent per 7 emissores municipals.
I per les seves pàgines web respectives, també, que s'ha de dir. Que la gent que no ho pugui escoltar, que entre les seves pàgines web de la ràdio i podran escoltar.
Després d'aquesta conversa endogàmica...
Sí.
Molt intereconomia, també.
Després de fer una mica de xovinisme.
Xovinisme radiofònic. Ens agradaria conèixer quina és la carabassa de la nostra convidada, Fanny.
La meua. Lo mal estat de les vies de comunicació de les principals ciutats del nostre poble, bueno, de la nostra comarca. Cal que cite alguna ciutat?
Oh, i tant.
Cita.
Posa exemples.
Jo, per exemple, que soc de Deltebre, jo reivindico que les carreteres del meu poble estan molt malament. Però molt malament, o sigui, anem a passar a revisió el cotxe i es nota que són de Deltebre pels amortiguadors. Mos ho diuen, ara diuen, sou de Deltebre? I nosaltres, sí, perquè pels amortiguadors.
Perquè
estiguin fatal. És veritat, o sigui, ara perquè venen les eleccions, anem a arreglar carreteres. Fotem així un merder pel mig, valles per tot, grues per tot, i la carretera se queda igual. O sigui, a veure, què estàs arreglant? O sigui, hi ha los Robert Gaupera, avinguda esportiva, que nosaltres diem,
les principals artèries.
Les principals vies, si anem conduint, el cotxe fa clic, 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 clic. O sigui, no és llisa, no. O sigui, la visió que tenim de llisó no ho és. O sigui, jo reivindico, per favor, que deixen anar lo que l'any que veien de fer les votacions, per favor, i les arreglen perquè mos coneixen, a part per altres coses, perquè tenim uns amortiguadors cascats els clots, que paguen el favor d'arreglar les carreteres. I això és que se veu. O sigui, no vaig allí fer la fotografia, no. Vas al cotxe i es nota.
Sí, sí. Així que no és un terratrèmol a l'escala 9 de Richter, no, però sí, no. És un sotraqueig continu. Però aquest és un mal que crec que pateixen moltes, per no dir totes i cadascuna de les poblacions, no diria jo de les Terres de l'Ebre, perquè
Catalunya.
Si viatges per Catalunya...
Menys Barcelona.
Sí.
Barcelona no, hombre.
Barcelona, jo no voldria estar a viure al lloc de quan us ho pega per fer una línia de metro que ha de passar per davant de casa, perquè allà estiren 3 anys en màquines foradant i barrenant i fa... Sí. I s'ha de fer, suposo, no? I el que està dient Fanny ara, el que és llestimós és que es faci tot a última hora de pressa i corrents, però no sé si és per les eleccions, a vegades perquè les empreses no tenen el calendari, a vegades perquè no arriba el material, però bé, ho sofrim els ciutadans.
No, sí, és una coincidència que tots els pobles, la majoria,
jo
estiguin...
Jo penso una cosa.
Sí, no? Sí, jo crec que si tu vols, tens 4 anys per a fer coses. No cal, l'últim any.
Bueno, però en dos anys tampoc se pot fer tot. Jo penso...
En 2 anys es pot fer tot, Núria. Però en 2 anys pots arreglar perfectament 2 carreteres. O una per any.
Sí,
jo t'estic una per any, jo no t'estic una cada 6 mesos.
Aquí s'ha de veure...
Però és veritat.
Bueno, aquí s'ha de veure una mica tot en global. ¿Vale? Vaig a fer una mica d'abogada del diable. Vull dir... Està clar que l'últim any abans de les eleccions no és el moment de fer-ho tot, no? Ni d'arreglar tots els carrers.
Aquesta més la percepció ciutadana.
El que passa és que, és el que t'anava a dir, tu arregles una principal artèria d'una ciutat i la tens tallada 2 mesos el segon any de legislatura i la gent se te queixarà, perquè la gent se queixa perquè unes obres molesten, però no et diran allò de feu obres ara que són eleccions. I en canvi fas la mateixa obra o la segona fase d'aquella obra, vull dir, no cal ni que sigui la mateixa ni una altra diferent. La segona fase la fas l'any següent perquè no tens diners per a fer-ho tot en un any i llavors diuen, oh, és que això ho fas ara que venen eleccions. I això passa.
Sí, han de ser conscients.
Tots tenim una mica la percepció de que resulta que quan venen eleccions tots els alcaldes i tots els pobles se posen a fer obres. A veure, és veritat. Quan venen eleccions, arregles... Fas el que veu la sogra, que és el que diem, no? Canvies l'exterior, no? Perquè la gent se vegi el poble bonic i tal. D'aquí a que tot se faci quan venen eleccions, tampoc, perquè si no, els ajuntaments l'any abans d'eleccions fumarien uns pressupostos inflats per a poder fer totes les obres.
Jo només t'he dit una cosa, potser m'estic aquí ficant en camisa d'11 bares, però no passa res, és igual.
No, és igual.
M'he desertaran, vindré a veure quin posta, com un lloc. Jo només cal dir-te una cosa, que el primer any que certa persona va governar al seu territori se van fer 2 cases. I no ho sé jo, i no ho dic jo perquè sóc de Llavars, és que ho sap tot el poble. Ai, és que ho sap tot el poble.
I tothom ho ha vist.
Estamos entrando en terreno resbaladizos.
I tothom ho ha vist. És que tothom, és que és visible. No és que ho tingui amagat. És que és visible el que s'ha fet. És a dir, i ara últim any arregles les carreteres? No em vingues. Per què? Perquè tinc la popularitat de cara cap avall i veus que tot el que vas prometre no és fet.
A veure.
Sí, parla, sí, parla.
Un minut, perquè m'ho fa tan
agradable. No, és el que has dit tu, la percepció ciutadana. Per tots, o sigui, sí, la percepció ciutadana que tenim de que els polítics ho fan tot a última hora perquè es pensen que tenim poca memòria històrica i ho s'han de fer tot per guanyar vots. Però és que si tenim aquesta percepció és perquè els polítics ens han fet creure tindre aquesta percepció. Escolta, tots, creguen tots, eh?
Tots.
Els polítics. I
uns perquè
que possible... vale que és una percepció ciutadana que pot ser que ara, perquè veiem algun, dos grues i ja ens pensem que ho fan perquè venen les eleccions, però si ho pensem és que perquè alguna cosa també faran ells perquè ho creguessin així.
Bueno, uns perquè possiblement ho fan i altres perquè ja se n'encarreguen de dir-ho.
Sí. O perquè potser ho tenen planejat així però intenten abans d'eleccions fer una miqueta més.
A veure, jo no estic dient que no s'hagi fet res, perquè s'ha fet un gran passeig. S'ha fet un gran passeig al meu poble i és meravellós.
I un pont que teniu allà.
I un pont espectacular després de 50 anys al costat nostre. Però bueno, ja tenim el pont aquí.
Però vaya pont.
I realment és bonic i tot, però al meu pensar... era més important arreglar carreteres que fer un passeig pel costat del riu, que el passeig del costat del riu ja es farà.
Molt bé. Carabassa, ràpid, que ens queda molt poc temps. Núria.
Jo ja l'he dit, l'he donat per a recollir la memòria, li toca a Jordi.
Que és ràpid, ahir va morir una de les grans actrius de la història del cinema.
I d'on és Carabassa?
A la notícia li dono la carabassa.
Ah,
o a l'amor, que és un home amb calavera i amb una
calavera en una dalla.
Amb una dalla, això no us ho dic la paraula.
Una túnica negra.
Va anar, després ja de tantes vegades que va passar per casa de Liz, li va dir, Liz, ja, no, espérate, me tengo que casar otra vez.
Liz Taylor.
Que sempre es tenia que casar, Liz Taylor. Doncs al final se l'ha emportat ja, la millor amiga de Michael Jackson.
Ahir
va morir. Va, bueno, ja està, Michael Jackson i Liz Taylor ja estan junts, ja estan parlant junts de les seves coses i etcètera, etcètera.
Una pena enorme que s'hagi mort Liz Taylor.
Cleopatra, amor. Sí. Amor Cleopatra.
Cleopatra. Entre inclús la gata sobre el tejado de zinc, per l'amor de Déu. Amor la gata.
Inclús en aquesta edat que tenia era molt guapa, era una gran actriu i a part era molt guapa.
Diu que tenia els ulls de color violeta.
Diuen violeta i verd. És que, claro, com que les pel·lícules que va fer la majoria eren en blanc i negre o tecnicolor, i el tecnicolor era una mica subjectiu.
No, però potser s'amor...
Ves i busca qui t'ha pegat.
Potser s'amor una de les actrius que passen a la història com Greta Garbo o Marilyn Monroe o Liz Taylor. Són persones que fa anys que no feia res. O sea, que
no podia, estava molt malalta.
Una de les últimes va ser Los Picapiedra, imagina't.
Sí.
I no és veritat, eh?
Va fer de sogra.
La mare de Vilma era, sí.
Però és una de les actrius d'aquella època, o sigui, sí. que estaran vives sempre, que fa anys que no feia res, però Liz Taylor és Liz Taylor, és una icona...
Igual com Sofia Loren, serà una icona, per l'amor de Déu.
Però que digui, Liz Taylor Loren... encara és Liz Taylor.
Pues vaig a dir una cosa, Loren. Sofia Loren, jo trobo que està més guapa ara
també tens que mai. I en canvi Liz Taylor no.
Tu la veus i és una iaia, quasi deu tindre 80 anys ja, la Sofia Loren, o què?
S'aguanta molt bé, eh? Mm.
Jo crec que Sofia Loren tenia un tipus adequat en aquella època, cintura de bispa, aquelles caderes,
sí, aquells, corsers,
aquelles prominents delanteres i sí, tal, sí, i qual, sí. Però de cara jo no l'he trobat mai.
Qui, a Liz Taylor?
No,
a Sofia.
Jo la trobo molt guapa.
Era molt sexy.
Jo la trobo molt Penélope Cruz, a la Sofia Loren. Però jo vull parlar de Liz Taylor.
Parlem de Liz Taylor.
No, pobreta, que
bueno, ara Televisió Espanyola faran segur.
Sí, faran una saga de pel·lícules.
Però tu digues, quiero hablar de mi libro.
No, vull parlar de Liz Taylor perquè jo no l'he...
Bueno. Un altre dels bons que mos va deixar no fa molt, sí. Paco Umbral.
Paco Umbral, ostres.
Quina llàstima va fer.
I Fernando Ferran Gómez.
Bueno, va, que si no aquí parlem
els necrològics. I Manuel Alexander, un gran secundari del cinema espanyol que es va donar molt poc bombo i platillo. Que Liz Taylor, que jo sempre la veia com la Sara Montiel de Estats Units.
Trobes? No,
sí. El que passa que no es casava, bueno, també es casava igual, casava que Sara Montiel,
es casava més
i tot. Una dona que tenia ha tingut 8 marits, que fins i tot encara amb 80 i pico d'anys que tenia aquesta dona.
Perdona, tinc un dubte, ha tingut 8 marits o s'ha casat 8 vegades?
S'ha casat 8 vegades.
S'ha casat 8 vegades. És que... En 8 persones diferents?
No. En Richard Burton el menys 3.
En Richard Burton s'ha casat 3 vegades, sí
senyor. Però perquè no se'n recordava que es va casar les altres dues, també. Sí, ja estava molt en aquella època.
Se va casar, sí.
No, pues que és una mala notícia que hagi passat això. Hi ha molta gent que es pensa, però no estava morta? Que és el que em va passar ahir quan ho vaig sentir.
No, estava en cadira de rodes, estava molt fotuda.
Estava molt malament, sí.
Va anar al funeral de Michael Jackson.
Sí,
va ser una de les imatges, també va parlar i tot això. Bé, doncs, que s'ha mort.
Bueno, en 8 marits jo crec que va tindre una vida molt plena i que va ser molt feliç.
Va fer molta cosa, va aguantar molt.
En 8 marits i el que va rondar.
El que va rondar.
Claro, quan un se mor, en realitat és això, no? El que has de fer és una mica de...
Ara, jo no vaig entendre mai que Michael Jackson que tingués una amiga molt vella. Perquè no li pegava molt a Michael Jackson de tindre persones molt velles al seu costat.
Bueno, perquè...
Igual que t'ho dic de Berlusconi, eh?
No, perquè dient que Michael Jackson era l'etern nen, no? Que no havia acabat de créixer. Era aquell paper maternal que li va fer... No sé.
Dient que tenia el síndrome de Peter Pan.
Sí, sí.
No volia créixer mai.
Bueno, al final hem acabat una conversa distesa, eh?
Menos mal, menos mal.
Ara anem a ficar Intereconomia, jo pensant d'aquí.
Ens emprenyarem per la setmana que ve.
Bueno, Fanny, gràcies. De res.
Molt bé. Vull tornar.
Esperem que repeteixi. Núria, gràcies.
Vinga.
Jordi, gràcies. I a tots gràcies per sintonitzar les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i aquesta estoneta de Xerrameca a la teva sintonia de proximitat. Salutacions de Manel Ramon des del micro i el control. Tornem la propera setmana. No ens fallis, aquí estirem parlant per no callar-nos res. Feliç setmana! Gravy trains run over you.